Una situació novament complicada que posa de manifest que la infraestructura té mancances i que la gestió en situacions com aquesta és deficient. Per analitzar com es va viure la jornada d'ahir, també per parlar sobre l'estat del futur de la infraestructura ferroviària al territori, ens acompanya aquest dimarts la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A més, Montse Castellà, que en la seva faceta de cantautora ens va acompanyar dissabte de festa major amb Charango. Montse, va, anem a parlar d'un dilluns caòtic, podríem etiquetar-lo, a la línia R16 i en general al corredor mediterrani, si es pot dir així, a les vies de tren que creuen les Terres de l'Ebre.
La veritat és que la llàstima i l'utilitat de tot això és que no m'ho sorprèn gaire. La línia R16, que és la que va des de Terres de l'Ebre fins a Barcelona, sabem que arrossega moltes mancances. És cert que hem aconseguit diverses millores, però més enllà d'unes condicions climatològiques complicades, no hauria de ser possible que una infraestructura no suporte un hivern i tingui els usuaris segrestats durant 3 o 4 hores dalt d'un tren.
Es podria dir que, a part doncs, evidentment de les condicions climatològiques, que evidentment l'infraestructura, l'estat de les vies no és l'òptim, o de les setenàries, doncs no és l'òptim per poder suportar aquesta pluja, que sí que tindrem moments d'intensitat, però que en altres moments doncs, va ser més lleu i més feble i més dispersa durant la jornada. Però també hi ha un altre problema afegit, que és la desinformació. I és que les xarxes socials, sí que deien, s'acumulen retards per les causes meteorològiques, però molts usuaris estaven a l'estació de l'Ametlla sense informació a les pantalles, sense cap persona de Renfe que els informés de per què estaven allà i sense cap atenció per part de l'operadora.
Mira, quan una persona està a la xarxa de defenses, tots els virus li van a ella, no? Quan una infraestructura està mancada d'un manteniment adequat, totes les pluges li afecten. I, per tant, no és el mateix que plogui sobre mullat damunt d'una via que no està prou ben mantinguda o una infraestructura que no està prou ben mantinguda, que no pas a una zona on la via estigués en millors condicions. De fet, sí que va ser un problema, si tu vols, generalitzar tot el país, però els episodis més greus van tornar a passar a les Terres de l'Ebre. Amb això diem que també quan cauen llamps, quasi sempre cauen entre l'Ametlla i Tarragona i la via, el tram de via que es queda més afectat és este. Les causes climatològiques, a més, no ho oblidéssim, eximixen a Renfe d'haver de fer devolució express, perquè sempre llavors arguïixen que havia hagut mal temps. I el tema de la informació és clau, perquè més enllà dels problemes que hi pugui haver i que poguéssim ser més o menys comprensius en això, el que no pot ser és tindre a la gent sense la informació adequada, perquè la gent no utilitza el tren només per oci, sinó que bàsicament l'utilitza per anar a treballar i per tant afecta molt el seu dia a dia. I això s'evitaria, és una de les reivindicacions nostres. A Terres de l'Ebre només hi ha dues estacions que tinguin personal propi de Renfe i d'Adif, que són Tortosa i l'Aldea. Fora d'això, les altres estacions, la Cala inclosa, fins fa poc tenia el personal propi. Què vol dir això? Que tu pots anar allà a reclamar, però quan no tens on reclamar, tampoc tens a on aconseguir informació. I encara sort de les xarxes socials, dels mateixos usuaris que informen i de que nosaltres, doncs, des de la plataforma Trens Dignes, diguéssim que assumim competències que no ens pertoquen i intentem anar informant tan pront podem de tot allò que sabem i intentant ajudar l'usuari. Però això no hauria de ser així. I és una cosa, la veritat, és que molt lamentable.
Una situació difícil que vam viure ahir molts usuaris. També es van trobar molts caleros i caleres que ens ho comentaven, que en molts estudiants, sobretot, que havien aprofitat el final de festa, havien estat fins diumenge i dilluns al matí, volien ja anar cap a Tarragona o Barcelona, als seus llocs d'estudi, que van tindre dificultats realment per desinformació primer i després perquè doncs, es trobaven els trens a l'estació, però no circulaven cap a l'Hospitalet, tampoc cap a Tortosa, per tant, hi havia una mica de confusió entre els usuaris, i això entenc també que molesta, que emprenya la plataforma, perquè més enllà ja de la problemàtica, la infraestructura, que segueix estant, perquè quan no és una cosa és una altra, com bé apuntaves, Montse, hi ha també aquest problema de desinformació. Parlant d'aquest assumpte, evidentment, perquè això ve marcat per l'actualitat i perquè, bé, d'alguna forma va succeir aquest dilluns, hi ha més temes ferroviaris que s'han anat succeint en els darrers dies i que també, com ha sigut candelera, nosaltres no hem pogut abordar i que avui volem parlar amb Montse Castellà, portaveu de Trens Dignes. Íñigo de la Serna, el ministre de Foment, deia ara fa uns dies que enguany o deixar d'entreveure que enguany ja es posaria en funcionament la variant entre Vandellòs i Tarragona, aquest nou fil d'ample ibèric que deixarà de transcorrer pel litoral i que passarà per l'interior del Camp de Tarragona. Això, evidentment, implicarà una variació substancial de les maneres en què fins ara viatjàvem a través de l'R16, perquè obligarà també doncs, a una nova ruta que passarà per noves estacions, que hi haurà alguns intercanviadors. I què ha passat, doncs? Que un cop se va fer una mica oficiós aquest anunci, els alcaldes dels municipis per on passa la via que quedarà en desús, Salou, Cambrils, Mont-roig i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, han sortit en defensa que es desmunti la infraestructura un cop es posi en marxa aquest nou tram, si es pot dir així, de corredor mediterrani. Si et sembla, Montse, escoltem què diuen els alcaldes abans d'escoltar l'opinió de Trens Dignes, i em sembla que és una opinió de Trens Dignes compartida entre plataformes de transport públic. Et sembla que primer escoltéssim els alcaldes?
Endavant.
Doncs escoltem primer que tot el de més a prop, el de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, que diu que no volen que la via, que ara mateix passa pel nucli urbà de l'Hospitalet, quedi abandonada com en altres llocs que arreu de l'estat espanyol quan es crea una nova línia, i per això reclamen que s'actuï amb celeritat.
El que no volem, o que ha passat a altres indrets, és que doncs, aquestes línies doncs, que quedin i aleshores això es converteixi en un problema. Nosaltres som uns afectats més d'aquesta actuació i entenem que el projecte que per el desmantellament s'ha de portar a terme immediatament, i que el que volem és que hi hagi una premura, hi hagi una mediatesa, hi hagi una consecució, hi hagi un... després de l'entrar en funcionament de la nova traçat a la nova via, doncs immediatament doncs, hi hagi el desmantellament, perquè això no queda després allà doncs, un espai doncs, que ens afecta a tots els municipis, i evidentment no serà per a bé, ni per nosaltres ni per els nostres visitants, que estem en una zona també amb un fort potencial turístic.
Alfons García, alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet, que afirma directament que volen que quedi neta tot aquest tram de via ferroviària. Anem cap a Cambrils, on l'alcaldessa Cami Mendoza diu que no renuncien a un tramvia, però subratlla que no hi ha cap projecte concretat al respecte.
En un futur el que també ens agradaria poder haver doncs, un transport públic d'alguna manera o altra, no? Que pogués unir els quatre municipis. Per tant, sempre també hem defensat i defensarem això. Però com que avui per avui no és realitzable immediatament doncs, aquesta transformació, almenys així no ens consta, per tant, doncs, per això demanem el desmantellament. Però no treu que en un futur, pels mateixos espais que avui en dia doncs, recorren les actuals vies del tren, doncs, aquí pugui haver doncs, un altre transport alternatiu per doncs, un transport públic diferent a l'actual.
Per tant, no descarten que pugui haver una opció ferroviària pels centres urbans, tot i això no hauria de ser amb la via actual que hi ha instal·lada. I és que també es referma Pere Granados, l'alcalde de Salou, afirmant que en cas de no desmantellar-se la via, un cop ja s'hi posi en marxa el nou traçat, quedaria, diu, com un cau de porqueria.
Penseu vosaltres que es quedarien unes vies allà inutilitzades, i no només això, sinó que les barreres físiques que comporten de cara a lo que és el nucli urbà continuarien exactament igual, i a més ens trobaríem també del seu manteniment propi, és a dir, qui manté allò? Si encara estan les vies del tren, s'han fet les sessions oportunes als municipis, han revertit aquests terrenys una vegada desafectats, no han revertit, tindríem un cau de porqueria, i l'hem de dir així de clar. Per tant, com és una problemàtica que no és només d'un punt, sinó que són diversos punts, com us estic apuntant, a nosaltres ens preocupa molt. Ens preocupa que el corredor del Mediterrani comenci a funcionar i que les vies estiguin allà. Per tant, el que demanem i el que exigirem, i els direm així als representants de l'Estat, és que en pic entri en funcionament el corredor del Mediterrani immediatament que comencin a desmantellar les vies, per tal d'evitar això, i que evidentment doncs, els terrenys han de revertir, perquè quedarien absolutament desafectats, han de revertir els municipis, perquè ja ens encarreguem nosaltres de mantenir-los.
Són les opinions dels alcaldes de Salou, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs. Montse Castellà, Trens Dignes, què opina al respecte?
Hi ha molts aspectes a comentar. D'entrada, quan tu defenses el transport públic, ja sigui ferroviari o ja sigui per carretera, tenim clar que és un servei per a tota la ciutadania, i he sentit diversos arguments dels tres alcaldes que hem escoltat que feien referència, entre altres coses, als visitants, al turisme. Evidentment, quan tu ets una zona turística, el que t'ha de preocupar és tindre una bona comunicació de transport públic per a que aquest turisme pugui arribar en condicions. Per tant, si un ciutadà de la Cala vol anar a Salou, en aquesta nova variant que estan construint no podria ser, però si no desmantellen la via actual sí que podria fer-se. És a dir, està molt bé feia falta que es fes estan a la variant del corredor mediterrani. De fet, porten 20 anys per construir 40 quilòmetres de via, ja tocaria, perquè a més és un coll de botella on sempre s'acumulen la majoria de les incidències, però a ningú se li escapa que si volem descongestionar les carreteres, i aquí tenim molt present la situació de la Nacional 340, de l'AP7, etc., com descongestiones les carreteres? Pues fent un millor servei de transport públic. I, per tant, no és tampoc massa coherent escoltar que dius, bueno, volem que es desmantelle, però no descartem que en un futur hi pugui haver un tramvia. L'única opció de que el tram de via que ara no serà corredor mediterrani i que va literalment per la costa pugui ser reaprofitat en un futur més proper que llunyà, és que les vies se mantinguin. És a dir, tenim experiències al territori de que quan ja s'ha arrencat la via, després no en faran mai una de nova. El cost d'una nova infraestructura sempre és molt més car que el manteniment adequat d'una que ja tenim. I, per tant, que les possibilitats que ens obrirà aquesta nova variant del corredor mediterrani a nivell de freqüències i de millora de puntualitat no suposa perdre una part de la comunicació que tenim en les poblacions costaneres. Parlem de que no volen que sigui una via abandonada. Nosaltres tampoc, però si la desmantelles, segur que ja abandones la possibilitat d'aquest transport públic. I, per tant, si al voltant de Cambrils, com a població, ha d'haver-hi una plataforma intermodal que et permeti tirar cap a Tarragona ciutat o tirar cap a Barcelona o utilitzar el tram de la costa, nosaltres apostem per anar això al costat dels companys de tres plataformes del transport públic, que benvinguda la nova variant del corredor mediterrani, i a veure si això suposa millores en freqüències i en puntualitat, però que no es desmantelle una infraestructura que tant temps va costar de construir i que la reaprofitéssim. En això estem d'acord, és a dir, hem d'actuar d'una manera que dotéssim de contingut un espai que ara deixarà de tindre la funcionalitat que tenia, però si la desmantelles no li estàs permetent la possibilitat d'oferir això, un transport públic per connectar les ciutats de la costa, amb un altre format, amb un format més de tramvia, però no desmantellar, perquè és que una vegada has arrencat la via ja no hi ha solució per tornar-ho a
posar. Entenem, Montse, que la demanda dels alcaldes passa justament perquè normalment aquestes vies a molts municipis han trencat el municipi en dos, l'han partit, si es pot dir així, i difícilment d'alguna forma es pot unir amb les vies actuals, que no són de tramvia, que són a peu pla i que es poden creuar, sinó que són doncs vies ferroviàries normals i corrents, i això també suposo que aporta unes limitacions. No sé si també la reivindicació pot vindre per aquí, per crear un nou marc de ciutat, tot i que les estacions de tren puguin estar allunyades a una sèrie de quilòmetres i que hi haguin d'haver llançadores per poder anar del centre urbà fins a l'estació de tren.
Tenim dos exemples d'estacions que estan entre poblacions importants i que estan una mica al mig del no-res i que no ofereixen el servei que podrien oferir potencialment al ciutadà de peu. Estem parlant de l'estació del Camp de Tarragona, per exemple, la de l'AVE, perquè la gent mos entengui, que no està ni a Tarragona, ni a Reus, ni a Valls, que està al mig una mica, jo dic que diria que el nom és molt apropiat, al mig d'un camp, on és de difícil accés i no dona servei real més que havent-hi d'anar amb altre tipus de llançaderes. Un altre exemple és l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa, que no està ni a l'Aldea, ni a Amposta, ni a Tortosa, tot i està a terme municipal de l'Aldea, però ja m'enteneu, no hi pots anar a peu des de cap d'aquestes tres poblacions en aquesta estació. Per tant, si tenim unes infraestructures a nivell de via i a nivell d'estacions ja construïdes, nosaltres apostem per reaprofitar-les i donar un servei efectiu de transport públic. Després, l'orografia de les ciutats, això de què partix, bé, també podríem parlar de què hi havia abans, si hi havia les poblacions, no? És a dir, a la Móra la Nova, per exemple, un exemple diferent, però està Móra d'Ebre i Móra la Nova, i quan se va ficar a l'estació estava a les afores de Móra d'Ebre, completament a l'altra banda de riu, a uns masos. I els masos, gràcies a aquella estació i a tota la gent que va portar allí a treballar, van créixer i es van convertir en Móra la Nova. Per tant, veure el transport ferroviari com a un problema més que com a una oportunitat, mos pensem que no seria l'enfoc més adequat.
Sobre aquesta qüestió i sobre el futur de la línia hi ha molta incertesa, perquè una cosa són les reivindicacions dels alcaldes, en aquest cas dels quatre alcaldes, també sumem el de Mont-roig del Camp, Miami Platja, que Fran Lorente, que també doncs evidentment forma part d'aquest traçat entre l'Hospitalet i Salou, Però clar, després hi ha alcaldes com el d'Altafulla, Fèlix Alonso, que reclama que no es desmantelli aquesta via. Les plataformes de transport públic també demaneu que no. I a tot plegat, Foment diu que els retards que es poden anar produint venen directament perquè el territori no té una unitat, no té un acord clar. Sobre això, quin creus que pot ser, Montse, el calendari d'actuació i d'implementació de tot plegat? Perquè Foment diu que els retards provenen, més enllà de les qüestions tècniques, per la indefinició del territori amb una veu unificada.
Independentment de les discrepàncies que hi pugui haver entre alcaldes i alcaldies, que formen part una mica, i en certa manera, d'un joc polític i dels interessos de cada municipi, legítims, però que s'haurien de ficar d'acord, més enllà de possibles discrepàncies, el que no pot fer el Ministeri de Fomento és carregar la responsabilitat d'un retard en unes obres en el fet de no posar-se d'acord directament uns quants alcaldes, perquè a mi em sembla, a la plataforma em sembla que la credibilitat del Ministeri de Fomento està molt més en entredit que la capacitat de treball de segons quines alcaldies. Només en el retard d'infraestructures i de millores que porten, i que si no fos per plataformes socials i alguns municipis que apreten i fort, encara estaria molt pitjor del que estaven. Per tant, a nivell de credibilitat, el Ministeri de Foment ne té molt poca. Estem una mica cansats en general com a territori de valorar més fets que paraules, sempre estem, no, valorant l'anunci de fer això, l'anunci de fer allò, bueno, que ho facin, i llavors podrem valorar-ho efectivament. Primer hem d'acabar aquesta variant, i en tot cas el que sí que diríem als alcaldes és que estem d'acord en que no ha de caure en desús aquesta infraestructura, i la millor manera de que no caigui en desús és dotant-la de contingut i no desmuntant-la. Si la desmantelles, perds per sempre una possibilitat de portar el turisme aquí, i no només el turisme, sinó de portar la gent del teu territori, la gent de Cambrils que vol anar a treballar a Salou, la gent de la Cala que vol anar a l'Hospitalet. És a dir, este servei de proximitat, que llegir no mos faci perdre l'escriure, que aconseguir d'una vegada per totes un corredor mediterrani que faci honor al seu nom i pugues córrer i no tardar hores, que aconseguir això no vagi en detriment de perdre punts en el servei de proximitat.
Montse Castellà, portaveu de Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat, gràcies per haver-nos acompanyat este dimecres al sempre, d'este dimarts al sempre amb tu, i abans un dia, i és que no és, per nosaltres avui és dilluns, per nosaltres avui és dilluns.
Ja ho entenc, ja, la Candelera ha fet el seu...
Ha fet el seu paper, dimarts 6 de febrer. Gràcies, Montse, per haver-nos fet la reflexió també des de la plataforma Trens Dignes sobre la situació viscuda ahir, sobre el futur de l'estat ferroviari, que sembla que no té final tampoc, també és un procés això, que té moments.
Sí, sí. Bueno, gràcies a vosaltres per l'interès, i esperem en estos 5 anys de vida que portem com a plataforma, que complim ara este mes, pues poder seguir donant bones notícies i que la ciutadania no deixi de lluitar i de reivindicar allò que creu, perquè finalment acaba donant resultat, tard o pronte.
Montse Castellà, moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia.